Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Som dimecres 10 de desembre de 2025. En nom de tot l'equip del Penedès en xarxa, desplegat per Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, des de la capital de l'Alt Penedès, us saludem Marc Pujol a les vies tècniques i tria musical i qui us parla, Sílvia Delgado. Un dia més compartirem 3 hores de ràdio a l'antena del Penedès en xarxa que comencen a caminar ara i que seguiran d'aquí uns instants després del sumari amb Ricard Vinyals, director del 3 de 8, José Manuel Baselga, redactor del Diari de Tarragona i la Lourdes Meronyo, tot fent tertúlia sobre l'actualitat de les nostres comarques. Tot comentant l'actualitat, ens plantarem a 9:45, quan tenim la primera cita amb l'actualitat alt i baix penedesenca, l'última hora d'aquest dimecres, al Flash. A continuació, la veu de la salut, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea bàsica Penedès Rural Oest. Avui tindrem amb nosaltres la doctora Sílvia Crespo i la infermera Anna Massanell per parlar de les diferències entre grip i refredats, com tractar-les i com prevenir-les. Obrirem la segona hora a les 10:06 a l'entrevista tot bufant espelmes i felicitant Gerard Domingo, director de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, amb seu a l'Enològica de Vilafranca, i l'Esther Garcia, la directora de l'Institut Municipal de Formació Vilafranquina, pels 10 anys de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya. Parlarem de la seva trajectòria, però també dels reptes de futur. A 10:45, de nou 5 minuts, a càrrec dels serveis informatius perquè ens expliquin què està passant aquest dimecres. A casa, a l'Alt i al Baix Penedès, ens posem al dia i seguim. I els protagonistes, a partir de 2:15, tocats d'11 i fins les 11, seran la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans, els tertulians que ens acompanyen cada dimecres per dir-hi la seva. Avui els proposem parlar de la Marató del 3CAT, que tindrà lloc aquest cap de setmana i que tots els municipis d'arreu del país, també les nostres comarques, s'hi aboquen, però també per extensió d'aquestes campanyes solidàries típiques d'aquestes dates. A partir de les 11:06 comptarem amb la Cecília Gené i amb l'Enric Santi Esteban, de Vinzeum, que ens explicaran novetats a la taverna del Museu de les Cultures del Vi de Catalunya i també ens presentaran el tast gastronòmic del proper 18 de desembre. A 11:45, última actualització de la jornada d'aquest divendres al Penedès en el darrer flaix del dia. I acabarem recollint un parell de propostes a la gent del detall. D'una banda, l'últim tas del cicle Marida'm, que té lloc diumenge a Sant Sadurní, i de l'altra, un taller de teatre que s'organitza a Moja a favor de la Marató del 3CAT i del qual en podria sortir un futur grup teatral. De moment, diumenge, taller. Així transcorrerem a partir d'ara i fins les 12, menys 2 minuts.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Avui dimecres, 10 de desembre, darrera tertúlia amb companys periodistes de les nostres comarques per opinar i comentar les notícies més destacades del Penedès. Una tertúlia que arriba des de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és, i tenim ara aquesta última tertúlia de periodistes, el Ricard Vinyals, director del 3 de 8. Molt bon dia.
Bon dia. I com tant... passa el temps, eh? Ja estem a finals d'any.
Totalment, totalment.
Vinga.
I tenim el José Manuel Baselga, periodista del Diari de Tarragona. Molt bon dia.
Bon dia. Bon dia, Lourdes. Bon dia, Ricard.
Bon dia, Ricard.
Jo entraria amb la notícia que jo crec que va sacsejar i que ens va recordar una mica el crim del pantà del Foix. I és amb aquesta, amb aquest triangle amorós que el cadàver el van localitzar, doncs, aquí al costat de la ràdio, com qui diu, aquí a Sant Jaume dels Domins, i que era veïna de Cunit. Com ho vau viure, això?
Com passen aquestes coses, no? Vull dir, veïns de Sant Jaume dels Domins ens van avisar de que hi havia una moguda important perquè veien cotxes de Mossos d'Esquadra, a més els agents, doncs, equipats amb uns equips que no són lo normal, i a partir d'aquí, doncs, bueno, comencem a intentar trucar a Mossos, a veure si ens poden dir alguna cosa. Hi havia, en un primer moment, hi havia secret d'actuacions completes. El dia següent ja es va començar a conèixer, doncs, tota la història, no? De que havien trobat un cos, bueno, havien trobat un cos, no, buscaven un cos dins d'aquesta fossa sèptica d'una casa de Sant Jaume dels Domenys, perquè, doncs, bueno, el presumpte autor o un dels autors d'aquest homicidi, doncs, bueno, va ser qui va dir que aquí trobarien el cos, i els Mossos van anar. Era una fossa sèptica que estava completament tapada, estava cimentada. Això va ser una de les coses que va fer sospitar a la propietària de la vivenda, perquè aquesta persona va dir si podia tapar la fossa sèptica i la va cimentar, i això, bueno, no és molt normal, no? Per això els Mossos...
Sobretot que no li cobri res, Josep Manel.
Digues, perdona'm?
Que sobretot que no li cobri res.
Exacte.
T'ha pujat sense cobrar.
Exacte. Bueno, sí que els Mossos van tenir que anar amb una piconadora per obrir-la. Van entrar en aquesta fossa sèptica amb aquests trajes que van aixecar una miqueta la inquietud en la població, perquè, clar, entraven en un espai on pot haver gasos tòxics, on pot haver perill, i evidentment van trobar el cos d'aquesta persona.
El que passa és que, clar, Josep Manel, és diferent que quan allò, troben un cadàver en un lloc i s'activa tot, i quan se n'estira el fil, això, no, aquí no és que trobin, vull dir, aquí...
No, no, aquí van anar
sí, o no...
Mireu,
o no.
Aquí, que el cos està aquí.
Sí, exacte.
I ja està. Llavors, sembla ser que hi han dues persones detingudes com a presumptes autors d'aquest homicidi i ocultació de cadàver. I sembla ser que hi havia un triangle amorós. La persona, la víctima, doncs, sembla ser que va ser parella de la dona detinguda, que ara mateix era parella de l'altre home detingut. Però, bueno, això ja se surt de les nostres possibilitats. La investigació policial haurà de determinar totes les circumstàncies. No sé si es podrà determinar com es va produir la mort, però, bueno, sí que va ser un cas bastant que va aixecar molta expectació a Sant Jaume dels Domenys.
Sí, no estem acostumats a trobar cadàvers en fosses sèptiques.
No passa cada dia, ni cada mes, ni cada setmana, no?
Afortunadament.
Afortunadament.
I tu, Ricard, com ho vas viure? Perquè jo crec que...
Bueno, una mica com m'explica el Joan Manel, no? Ens arriba que des de Sant Jaume que hi havia hagut molta moguda policial, i llavors inicialment hi ha bastant nerviosisme en aquest sentit, i el que semblava que potser ens hauríem d'esperar un temps, perquè la investigació, doncs, ha de ser un curs, i per tant, doncs, els Mossos, els primers, són reacis a donar la informació, i més si és un cas que està sota secret sumari o de... Bueno, investigació, però ràpidament ja hi havia, que això no, en aquell moment no ho sabíem, i ràpidament ja hi havia els dos detinguts a les dependències del Vendrell, ja estaven fent les primeres havien declarat i, efectivament, una d'aquestes declaracions els hi porta la policia a fer tot aquest desplegament als monjos, aquí a Sant Jaume. I després també hi ha a veure el grau d'implicació d'un i altre, perquè és cert que hi ha aquest triangle amorós, sentimental, diguem, una relació, a veure qui està amb qui, per què, quan i durant quant de temps, i el motiu de la mort, però el que jo crec, i des de fora, el que jo crec és que el jutge té bastant clar que el suposat autor del homicidi o assassinat, que s'haurà de determinar al seu moment, doncs és l'home detingut d'uns 69 anys, perquè amb la dona detinguda li posa presó eludible amb fiança de 10.000 euros. Per tant, té clar, o en principi seria una pista que ho indica així, que té més...
Bueno, de fet, la declaració de l'home es va autoinculpar,
sí.
I es creu que amb l'objectiu d'exculpar a la dona.
Clar, però bé... Bueno, sí, però no sé fins a quin punt la pot autoexculpar del tot. Però bé, de moment la cosa està així.
No sé, acabarem sortint a Crims o no? Perquè sembla molt el crim del Foix, eh? És a dir, triangle amorós...
Aquest és un dels possibles casos que sí que seria candidat, perdoneu el comentari una mica frívol, no? I sense voler de fer broma de res, no? Però sí que seria candidat a sortir a Crims. Hi ha vegades que una vegada et veig en l'ocasió de parlar amb una productora, amb una noia que treballa a Crims, i em deia que els casos que els interessen, entre cometes, que s'hi posen o que els criden més l'atenció, són casos que tinguin, primer, que estiguin resolts, no? Que no s'hi posen en casos pendents de resoldre, i després que tinguin una mica de girs inesperats, no? Vull dir que potser ara sembli una cosa molt clara i després...
De fet, des d'un primer moment, quan l'any 2024, a mitjans del 24, la família de la víctima doncs va denunciar la desaparició, des d'un primer moment, i això és el que potser Crims, amb la seva investigació, doncs podria aportar llum, des d'un primer moment es va considerar que podria ser una mort violenta amb desaparició de cadàver.
Mm-hmm. Sí.
Sí.
Clar, quins indicis va veure el jutge o la policia per sospitar d'aquest desenllaç que finalment s'ha corroborat? Doncs no ho sé.
Déu-n'hi-do la setmana passada com ens aixecà, bueno, com anàvem a dormir el dijous. I anem a un altre tema, en aquest cas, a veure què us sembla la famosa piscina d'onades de Cunit, que aquest diumenge va haver-hi una manifestació, la veritat és que poca gent que va anar-hi, però com ho veieu? Es podrà aturar, perquè s'ha aturat ja altres llocs de Catalunya, del País Basc? Aquí què acabarà passant? Acabarem tenint una piscina d'onades o no?
Bé, en els llocs on s'ha aturat la tramitació urbanística no havia arribat on ha arribat ara. Vull dir, ara ha tingut tots els informes positius. Quedaven pendents dos informes que es van passar l'altre dia, la setmana passada, per la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès, que eren un informe de bombers i un informe d'agricultura, que no estan redactats, però sí que tant bombers com agricultura han donat el vistiplau a la modificació urbanística que va aprovar l'Ajuntament de Cunit. Amb la qual cosa, tota la tramitació urbanística és correcta, dona vistiplau. No sé si a partir d'aquí doncs, els contraris d'aquesta inversió podríem fer un recurs contenciós administratiu i quina argumentació per intentar oposar-se. Crec que ha de ser difícil perquè tant l'Agència Catalana de l'Aigua com el Departament d'Urbanisme com el Departament de Medi Ambient de la Generalitat doncs, ja van fer unes incorporacions, van suggerir unes incorporacions al projecte inicial que s'han incorporat, amb la qual cosa la tramitació urbanística sembla difícil d'aturar.
Sí, sí, jo estic d'acord. I a més, a part que hagi arribat més lluny del compte, l'Ajuntament de Cunit ja ha fet passos legals ferms per donar-hi el vistiplau i està plenament a favor i bueno, el govern, diguem, no? I els que realment han de donar els permisos i això. I després, aviam, des del punt de vista de la gent que estigui contrària, i després veurem quins tipus d'arguments poden presentar i argumentar la redundància, no? Però, a veure, que tu muntis un acte d'oposició a aquest projecte i vagin un centenar de persones, aviam, jo crec que l'oposició veïnal que va tombar els casos precedents que en un tinc de Banea, en Sabadell i no sé on més.
Sí, Montgat i Donosti.
Sí, i Donosti. I, a veure, segur que no eren... O sigui, l'oposició, quan entenem per oposició veïnal que la societat s'hi posi en contra i tot això, no són...
Bueno, què vols dir? Que la protesta va fer aigües?
Sí. Ja juguem amb la paraula. Sí,
literalment, no?
No, és que aviam...
Sí, jo vaig estar i van ser un centenar de persones.
Clar, a veure, si et dut bé, tu mirem-ho de fora.
Sí, no és el mateix, no és el mateix una mobilització amb 1.000, 2.000 persones.
Si tu venen, jo què sé, que hi ha una oposició contrària social a un projecte de sé què, i et diuen, es va tombar, de nosti, i aquí en Montgat no sé què, i ara és el tercer intent. Dubto que a Montgat i a Donosti s'atures el projecte per 100 persones que van anar a una manifestació. Amb tot el meu respecte i tota
va haver poca mobilització. El motiu, doncs, bueno, jo vaig estar parlant amb algun dels organitzadors i, clar, sí que és veritat que eren uns arguments molt peregrins, no? Vull dir, clar, es pon, la gent no es mou...
Però sí, bueno, precisament, sí, precisament, les grans manifestacions, que ho sabem tots, que hi has anat amb més d'una, i de dues i de tres, les grans manifestacions, mobilitzacions ciutadanes, que precisament no cal sortir del municipi, ha acunit, llegeixis travessera de la C, llegeixis autopista, llegeixis el que vulguis. Les grans manifestacions, quan es convoquen, el dissabte de Setmana Santa...
Que la força de la mobilització no va ser contundent.
Es convoquen precisament quan hi ha un pont. Precisament, que és quan hi ha més gent al poble.
La força de la mobilització no va ser contundent. Vull dir,
ara, jo no et dic, que ja et dic, s'hauria de veure quins arguments donen i els contraris i això que argumenten, com això, quina força poden tenir legal... Jo tirant uns anys enrere, doncs jo què sé, aquí a l'Alt Penedès es va projectar un càmping a Olèrdola, va haver una posició... Allò sí que va ser una posició bestial. Bestial, això, que en un poble de 2.000 habitants hi hagués manifestacions de 500 persones. Allò sí que... I allà es va tombar. Allà no es va fer. Es va retirar el projecte de totes. Perquè el càmping que es creava... segons els opositors aquest projecte, esdevenia de cop el quart poble més gran de l'Alt Penedès. Perquè estem parlant de 2.000 parcel·les o no sé què, quantes. Vull dir, clar, i allò, o sigui, que tu convoquis en un... I a veure si va implicar una comarca, hi havia les festes majors, en aquest cas, hi havia oposició... A mi, en tot el respecte, jo vull ara aquí ningú que s'enfadi més al compte. Però, clar, si tu convocis una manifestació l'altre dia contra aquest projecte de piscina d'onades i de surf i un càmping de luxe i tot això, i van 100 persones, bueno, què vols que et digui?
És gaire significatiu, no?
Havent-hi el govern clarament a favor.
Sí, s'ha perdut una possibilitat de demostrar una força contrària que no s'ha pogut demostrar.
Sí, sí.
Quina mena de neguit pot tenir, en aquest cas, el govern de Cunit?
No, el govern de Cunit s'ha enfortit amb la seva posició per dir, veieu com no hi ha oposició.
Déu-n'hi-do. Jo ja et dic, no, ni entro, ni surto, ni si és favorable, ni
no,
si...
No, no, estem parlant de la posta en escena.
Sí. La posta en escena és un fracàs.
Sí.
I seguint el titular teu, doncs va fer aigua.
Mm-hmm. Literalment. Passem de la piscina d'onades als dispositius policials que estan a 20. en estacions del Baix Penedès. 93 identificats, denúncies, detinguts...
Bueno, és un dispositiu puntual d'un dia i a veure quan es fa el proper. No, això també em sembla una posta en escena, però si realment el que es necessita és controlar les estacions, que sí, que hi ha determinades hores que són insegures, que donen intranquil·litat pel tipus de gent que es mou al voltant, i pues, bueno, la pressió ha de ser constant dia a dia. Fer aquest despliegue una vegada a l'any, bueno, és anecdòtic.
Queda bé, com a la galeria queda bé.
Sí, és anecdòtic i fins i tot folclòric.
Sembla que estiguem entrant ja, és a dir, jo crec que queda molt poc perquè veiem realment com comença la campanya, la precampanya electoral a un any i mig vista, eh?
Sí, ja estem, ja estem.
Això va començar el juny, això l'Urdes va començar el juny de fa dos anys.
Sí, sí, però ara s'està...
S'està escalfant
ja,
eh? Moviments dintre d'ajuntaments, dintre de partits, fins i tot determinats grups que tenen por d'algunes formacions que es presentaran, i estic parlant d'Aliança Catalana, que es presentarà al Vendrell, i els partits aquests que teòricament són l'objectiu d'Aliança Catalana també es veuen cops de colze a dintre per veure qui es queda, qui es deixa de quedar. Sí, sí, pot ser que sigui divertit.
Sí, jo crec que ens esperen un any 2026 graciós. Anem a dir-ho així, anem a qualificar-ho de graciós i de que ens crearà moltes notícies, la veritat sigui dita.
Bueno, per això estem, no?
Així clar, no per això, totalment. Ricard Vinyals, José Manuel Baselga, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta darrera tertúlia periodística de l'any i desitjar-vos, com no podia ser d'una altra manera, de part de tot l'equip del Penedès en Xarxa, molt bones festes.
Bones festes.
Igualment a tothom que ens està escoltant.
Adéu.
Adéu, bon dia.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:15. Comencem el flash informatiu explicant-vos que Gelida reforça les restriccions al medi natural per prevenir la pesta porcina africana. Gelida aplica noves restriccions d'ingrés després d'integrar-se a la zona de baix risc per pesta porcina africana. Fins al 14 de desembre queda prohibit l'accés de persones i animals al medi natural, inclosos boscos i camins com el bosc de Can Torrents o el camí de la Font Freda. També s'impedeix l'ús de les barbacoes de Can Torrents i se suspèn l'activitat de caça, excepte actuacions autoritzades. Les autoritats recorden la importància d'evitar el contacte amb senglars i de no deixar restes de menjar al seu abast, així com de gestionar correctament les escombraries i controlar els animals domèstics. En cas de trobar un senglar mort, es demana trucar immediatament al 112. Tot plegat busca frenar la possible difusió de la pesta porcina africana, una malaltia que afecta porcs i senglars, però no les persones. La mascareta torna a ser obligatòria en centres sanitaris i residències per l'increment de casos de grip. El Departament de Salut ha decretat aquest dimarts a la tarda que la mascareta torni a ser obligatòria a partir d'aquest dimecres en centres sanitaris i sociosanitaris per part de professionals, pacients i acompanyants majors de 6 anys per evitar la propagació de nous casos de grip que s'han doblat en una setmana i ja és la que té més incidència en 10 anys. Segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions a Catalunya, la incidència estimada de la grip ara mateix és de 418 casos per 100.000 habitants, quan fa una setmana era de 168. Això ha fet que el virus hagi entrat en el que les autoritats sanitàries qualifiquen de nivell alt de transmissió. El virus predominant és la subvariant K de la grip A, diferent de la d'altres anys i que, a més, ha mutat molt i, per tant, se salta més la nostra immunitat. Això ha fet que els casos de grip estiguin col·lapsant als centres d'atenció primària i hospitals. Salut recorda que l'ús de la mascareta ha de ser l'adequat i ha de cobrir el nas, la boca i la barbeta. Cunit obrirà inscripcions de Carnaval el 8 de gener. L'Ajuntament de Cunit ha anunciat diverses novetats pel Carnaval 2026, entre les quals destaca l'augment de la subvenció per participació i l'actualització dels premis de la tradicional rua. Les colles que hi participin rebran enguany una subvenció de 400 euros per carrosses i 200 per comparses, un increment que vol reforçar i incentivar la participació. Una altra novetat destacada és el canvi de data de la batalla de coreografies, que se celebrarà diumenge 15 de febrer a 11:45 de la nit al pavelló. El consistori ha explicat que el tradicional calendari coincidia amb les rues de Calafell i el Vendrell, fet que dificultava la logística. Amb la nova data s'espera facilitar la participació i millorar el desenvolupament de l'activitat. Cunit obrirà inscripcions el 8 de gener i es podran realitzar a través de la web institucional cunit.cat, on també estaran disponibles els formularis i tota la informació detallada. I acabarem explicant-vos que arriba el Casal de Nadal 2025 a Castellví de la Marca. L'Ajuntament de Castellví anuncia una nova edició del Casal de Nadal 2025 que se celebrarà els dies 22, 23, 24, 29, 30 i 31 de desembre, així com el 2 i 3 de gener, al Polivalent de la Múnia. L'activitat es durà a terme en horari de 9 a 2 del migdia i està dirigida als infants del municipi que vulguin gaudir d'uns dies de lleure i activitats nadalenques durant les vacances d'hivern. El casal oferirà una programació variada amb tallers, jocs i propostes creatives dissenyades perquè els participants visquin l'esperit del Nadal en un entorn educatiu i lúdic. Les inscripcions estaran obertes fins aquest divendres 12 de desembre i es podran formalitzar a través del web municipal. El preu per participar-hi és de 60 euros per tot el període. L'activitat està organitzada per l'Ajuntament de Castellví de la Marca amb la col·laboració de Llap Esport i Lleure al Penedès.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:45. Temps ara per parlar de salut al Penedès en xarxa de la mà de professionals de l'àrea bàsica Penedès Rural Oest a la veu de la salut. Avui comptem amb la doctora Sílvia Crespo i la infermera Anna Massanell, que ens detallaran les diferències entre tenir la grip i passar un refredat. Com podem prevenir la seva transmissió també? Per cert, que a partir d'avui la mascareta és obligatòria per accedir als centres sanitaris. Parla amb elles des de Canal 20, el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, a la veu de la salut. L'actualitat ens porta a parlar de grip i també de refredats i per fer-ho fem de la mà de la doctora Sílvia Crespo. Molt bon dia, doctora.
Molt bon dia a tothom.
I de la infermera Anna Massanell. Molt bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, hauríem de començar pel principi. Com hem de diferenciar quan podem saber si tenim grip o només un refredat?
Doncs la diferència bàsica és, com tot, química. Llavors, el refredat és causat sobretot per un rinovirus o coronavirus estacional i sol ser lleu. Però la grip, en canvi, la provoca un virus, que és el virus influenza, i pot causar una febre alta i malestar molt més intens.
Podríem dir que la grip, és molt comuna aquesta expressió, que la grip és un refredat fort?
No és del tot cert, en el sentit que són malalties diferents. La grip pot tenir complicacions, sobretot en persones vulnerables, en canvi un refredat sol ser, com hem dit abans, més lleu. Hi ha algunes diferències que avui pot ser el dia ideal per marcar aquestes diferències i que la gent ho conegui.
Pues ni que sigui a nivell de símptomes, de notar-se un mateix si té una cosa o l'altra, com ho podríem detectar, si tenim grip, doncs, o tenim un refredat?
Sobretot la grip ve de cop. De cop tens la febre alta, sobtada, dolors musculars, cansament extrem, una tos seca. En canvi, el refredat és com allò que va a ralentint. Són estornuts, una mucositat, una rinitis, que és aquell moc cuós que surt per al nas, una congestió, un mal de coll lleu, gairebé sense febre. És una cosa més lleu ja de l'inici, però la grip sí que vindrà de cop. No te l'esperaràs i del dia per l'altre estaràs amb febres altes i amb un dolor al cos extrem.
Vindrà de cop.
Vindrà de cop. És la gran diferència entre un refredat i una grip.
I ja està venint aquest hivern. Ho esteu notant?
Ja l'estem veient. Ja l'estem veient. Aquesta setmana,
comencem a veure-ho.
Sí.
Però preveieu que sigui més encara, que vagi més.
El que estem veient és realment algunes grips que ja estan inclús diagnosticades per testos de farmàcia, algunes grips A's, i és això, és gent que ve i consulta quan s'ha de consultar, que és a la setmana d'haver tingut aquests pics de febre alta, que sí que milloraven amb el paracetamol, però com que se'ls allarga, se'ls allarga, perquè la grip, a diferència del refredat, dura més dies. Dura més dies, dura 7-10 dies, el refredat dura menys dies.
I va mutant, la grip.
I va mutant, va fent diferències. Que aquí està també el kit de les vacunacions, de trobar realment la vacunació més idònia per al focus i la variabilitat.
Quines podrien ser les recomanacions bàsiques per prevenir-ho?
A veure, la recomanació bàsica, sobretot, seria previ a aquesta pandèmia, no? Que seria, sobretot, vacunar-se de la grip. Si ja t'has vacunat de la grip i vols intentar, tot i així, evitar aquest contagi, el més important és rentar-se les mans. Bueno, totes aquestes recomanacions, jo crec que arrel de l'època del Covid, doncs, al final hem après molt, no?, una mica, però sobretot seria rentar-se molt les mans amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic, evitar els contactes sobretot amb persones malaltes i no compartir gots, coberts, ni tovalloles, netejar també les superfícies i els objectes, sobretot aquells més comuns, no?, que es fan servir, els mòbils, els teclats, les taules, les cadires, menjar molt bé, dormir bé, hidratar-se bé. I bueno, si tens febre, al final, pues quedar-se a casa, bàsicament.
També la saviesa popular diu que una grip s'ha de passar.
Exacte, s'ha de passar.
La millor manera de superar-la és...
I tenir paciència. Exacte, a vegades volem estar bons molt ràpidament i el que hem de fer és escoltar-nos, tenir paciència, quedar-nos a casa, descansar i permetre'ns una mica això, no? Descansar i...
Sí, es pot afegir per la febre tenim els antitèrmics, per els dolors tenim els analgèsics, però és cert que tant la grip com el refredat són virus, amb dos, i els dos d'entrada no necessiten antibiòtics. Antivirals en casos molt concrets, però els antibiòtics d'entrada no estan indicats. Són processos que, com bé dius, comencen, acaben, i el que sí que hem de controlar són els símptomes perquè no s'agreugin i que no es sobreinfectin. És més indicat la gent que té realment comorbilitats, patologies associades, que es revisin, que no una persona que no té cap comorbilitat, no té cap patologia crònica, que aquesta doncs farà el pic 2-3 dies de febre alta, però no té per què complicar-se.
I com es contagia la grip i el refredat?
Doncs el contagi, com ha explicat l'Anna, el més important és les recomanacions. No hem d'oblidar que a la Covid ja vam aprendre que els virus, doncs quan un estornuda, quan un es parla molt a prop, quan un tos, llavors la mascareta pot ser una bona amiga també en aquesta temporada. Se'n recomanen als centres sanitaris i també recomanaria sempre que quan una persona digui, ostres, doncs aquesta nit l'ha passada malament, doncs si la porta en el seu àmbit laboral està protegint-se ell i està protegint els altres, llavors hauríem de tornar a fer mà de les mascaretes que evita aquesta transmissió, que és la més habitual, que és per gotes respiratòries, i la mascareta és la barrera més fàcil de fer servir. Després, per contacte directe, també bé, no és el més habitual, però sí, donar la mà, fer els petons, no? Tocar algú que s'ha tocat la cara just abans, o les superfícies, com ha explicat l'Anna, que es puguin contaminar, tot i que el més habitual és per parlar amb una persona malalta, que ja ha contregut el virus, o estornuda, o tos, per tant, el que tingui símptomes és el que és més recomanable que porti sobretot la mascareta.
Uh-huh. I quan podem contagiar més la grip? Un cop tenim la grip, en quin moment som més agents de transmissors de grip?
Sí, doncs, coita, aquí també hi ha diferència entre el refredat i la grip. La grip es diu que és un dia o dos abans dels símptomes, per tant, aquí estem amb una incertesa, i després són de 5 a 7 dies després de quan comencen els símptomes. Per tant, durant una setmana, aquella persona és contagiosa. En canvi, en el refredat està estudiat que només són un o dos dies. Per tant, són un o dos dies i simplement de símptomes. Per tant, aquí sí que és més contacte directe. La grip es diu que els dies d'abans, potser ja en els aquosos, en els líquids, ja hi és el virus actiu, per tant, es pot contagiar, tot i que encara no tinguis un estornut, o no tinguis la tos, o no tinguis realment la febre alta. Però sí que canvia, que la grip és més contagiosa, evidentment, llavors compleix aquests 7 dies. En canvi, el refredat són 2-3 dies. I pels tractaments, doncs, els dos poden anar bé, en el sentit de que antitèrmics, hidratar-se, els rentats nasals, la mel i llimona per al coll, no?, el que sempre és habitual, i sobretot no pensar aquest pensament de l'antibiòtic en dos dies me'l treu, perquè probablement l'únic que ajudi és aixafar-te més i a fer-te algun efecte secundari que té els antibiòtics i a produir més resistències. El que s'ha de fer és passar el curs, evidentment, amb els símptomes més lleus possibles, per això ajudar-vos dels antitèrmics, antianalgèsics i sobretot molta hidratació.
Abans hem apuntat que la grip varia. És més forta la grip d'aquesta temporada que la d'altres anys?
Doncs això sempre ho sabem.
Sí,
quan ha passat.
Jo crec que encara no ho sabem, no? Ara comencem a veure, no?
Una sí, mica... això, la campanya de la vacunació va començar el 12 d'octubre, aproximadament, i llavors s'ha de fer un temps d'immunització, que es diu, i després es veu, després es poden dir si realment la vacunació ha cobert o no ha cobert. La causa sempre de cada any és que és beneficiària, i per això es recomana, sobretot a la gent més vulnerable, però sí que és cert que les xifres les marquen al final de la temporada, que es diu. És a dir, aquí sí que es pot veure estadísticament si la vacunació ha estat cobrint les necessitats de la població o no. Però sí que és veritat que cada any es veu que la gent vacunada no té tantes complicacions.
Tot i que això no exclou que algunes persones vacunades poden passar la grip, però la passen d'una altra manera?
Sí, es passa més lleu i no es compliquen tant. No es compliquen.
I com està anant la campanya de vacunació?
Doncs, bueno, clar, nosaltres parlem del nostre poble, no?, que és Moja, i estem realment molt contents perquè la gent ha vingut bastant a vacunar-se, tant de la grip com del Covid, sobretot de la grip, la veritat. I, bueno, donar les gràcies per la confiança a la població de Moja, però sí, la veritat és que estem contents. La gent confia bastant en la vacuna de la grip perquè al final, bueno, veuen que les complicacions no són...
tan severes. No hem tingut cap efecte secundari de cap vacunació de la grip.
No, així forta, no.
No. I, per tant, ja podem dir que quasi està la campanya molt avançada i hem de dir que totes les vacunacions han estat ben administrades, sense complicacions, sense febres posteriors, sense dolor.
I és important vacunar-se abans que comenci el pic de casos de la grip. És a dir, l'ideal seria vacunar-se doncs, això a setembre, octubre, novembre, però tot i així la campanya de vacunació de la grip segueix oberta fins a març. És a dir, que si algú per algun motiu no s'ha vacunat o no s'ho ha pensat bé i ara vol vacunar-se, sempre pot acudir al CAP i pot tornar a demanar la vacuna de la grip perquè encara en tenim i encara es pot vacunar.
Fem un recordatori de qui es pot o qui cal que es vacuni.
Val, doncs bàsicament són persones a partir de 60 anys, es poden vacunar sense problema, tot i que ara ja es pot vacunar una mica, si tu vols vacunar la grip, en principi ara ja s'ha obert a tota la població. Ara sí.
Les restriccions
d'edat. Ara mateix no. Però bàsicament les persones que tenen més risc, doncs persones amb diabetis, persones amb patologies cròniques, persones amb patologies pulmonars, amb persones que rebin algun tractament immunosupressor, bàsicament persones amb patologies cròniques són les més importants, ancians i persones a partir dels 60 anys. Després també hi ha les dones embarassades, que és molt important que rebin la vacunació, i aquest any també s'han vacunat els nens, bueno, que ja fa uns anys que s'estan vacunant. I jo crec que, no sé si em deixo algú, però no. Bàsicament és això. I després també professional sanitari, que també ens vacunem.
Vosaltres esteu vacunades?
I bàsicament, i després també hi ha mestres que també poden venir-se a vacunar. Bàsicament és això. Però bueno, ja et dic que ara hem fet la crida de que ja s'obre una mica més a tothom.
A tota la població.
Una de les novetats que s'han publicitat des del departament en concret en aquesta campanya és la facilitat que hi ha a l'hora de poder accedir a la vacunació. En molts casos ja no cal, no? La cita prèvia.
La cita prèvia.
No, nosaltres, la veritat és que l'aconsellem per un tema organitzatiu, de que som una doctora i una infermera, però sí que és veritat que la persona que ha acudit al centre i l'ha demanat ha estat vacunada en el moment. És a dir, s'ha dit s'esperen 5 minuts i estan vacunats. Però aquí cal felicitar-los perquè s'han organitzat molt bé, han demanat cita prèvia, inclús si se li oferia el mateix dia, han dit quan obriu la vacunació. Hem obert els dilluns i els dimecres.
Els dimecres i els dijous.
Els dimecres i els dijous. Dijous, en una franja d'horària i s'ha vacunat a la població sense cap inconvenient. I han vingut i han complert molt bé i cal felicitar-los, perquè de vegades agafen hores i de vegades en altres campanyes i en altres coses ens passa, i no, en la campanya de la grip han sigut molt prudents i han assistit i han complert molt bé.
I noteu que va augmentant aquesta cultura, major consciència de la necessitat de vacunar-se, malgrat que sempre apareixen focus de resistència que són antivacunes. No sé si heu detectat en una cosa com l'altra.
Jo crec que la confiança dels pacients, també t'ho expliquen ells, és que realment no hi ha efectes secundaris. Llavors, la persona que es vacuna i no té efectes secundaris directament de la vacunació, agafa més confiança a la vacunació. Si la vacunació fes febres, o fes un refredat fort després, o fes qualsevol altre símptoma, potser serien més prudents i dirien, ostres, que l'any passat em va passar això o em va passar allò. Però la gent t'ho explica, no, jo em vacuno perquè la tolero bé, em va bé, no agafo cap refredat i seguim endavant. I aquesta és la confiança una miqueta que es busca també, no? En el sentit que és una vacunació segura i és una vacunació que sempre és preventiva. I no té, ja ho comentem, nosaltres en el nostre centre no hem tingut cap efecte secundari directament de la vacunació, per tant, és recomanable.
Especialment fins ara s'ha vacunat la gent gran?
Sí. Clar, sí, fins ara sí, embarassades i persones grans, bueno, a partir de 60 anys, es considera gran o no, i després persones amb patologies cròniques, diabètics, que no cal que tinguin 60 anys o més, amb aquests també, sobretot, els hem anat a buscar una mica, no? Hem fet aquesta crida de venen a la consulta potser per demanar una analítica i aprofitem i els vacunem, no? Estem una mica atents i insistim una mica en que es vacunin i es protegeixin, perquè si no després ho passen malament.
I si es fa aquesta insistència, aquesta crida a la vacunació de la grip, és perquè si s'agreuja en alguns casos hi poden haver conseqüències fatals.
Sí, clar, sempre recomanem que si hi ha insuficiència respiratòria, que si hi ha febres altes que no passen amb paracetamol, que si hi ha algun tipus de complicació d'ofec, que evidentment que consultin es valoren, perquè aquestes complicacions malauradament hi són, però sempre intentem d'evitar-ho, i per això és la campanya de la grip i per això és el foment de pues, intentar recuperar amb tots els pacients i donar cap viuda també, que no sigui que el primer que té la tos o té la febrícula ja consulti directament, sinó deixar aquest espai també per la gent que realment necessita visites, que les tingui al dia i que es pugui donar atenció amb la gent que es complica.
Mm-hmm. Prioritzar qui ho necessita més.
Exacte, l'atenció una mica d'urgències, no? Sí. Aquí a Moja. Mm-hmm.
Es fa segurament difícil de determinar, però vosaltres veiem tota l'evolució i comparant amb altres èpoques, altres anys, podeu situar on estarà el pic, on arribarà el pic. Encara no hem arribat.
Jo, veient les sales d'espera, veient les sales d'espera dels hospitals, veient la sala, sí que sembla que hi ha un pic ara en el que és els infants, però potser, doncs, com sempre, quan ens reunim, tingues en compte que els virus, els espais tancats, poc ventilats, moltes persones no els agrada perquè, o sí que els agrada, perquè es contagien més. Per tant, clar, quan ens reunim tots a la taula de Nadal o les taules o en espais més tancats, que és a l'hivern el que es presta, perquè intentem refugiar-nos, aquí és on també ens contagiem. Per tant, evidentment, quan comencem a tancar portes, ens comencem a reunir, seran els pics. Sempre s'aconsella, doncs, això. Si un té tos, si té febre, doncs intentar mascareta, intentar ventilar aquests espais, intentar, com deia l'Anna, rentar-se les mans, no? Intentar preveure de que si no tenim aquestes mesures, el virus es propaga.
Mm-hmm. Per tant, és previsible que després de festes, la setmana següent de Reis, moltes persones aniran als centres mèdics, no?
Sí, perquè coincideixen diverses coses. Coincideixen espais petits, coincideix que ja fa el fred, que coincideixen diverses coses. Ara es pot dir que no és el punt, però sí que comencen a haver-hi casos. Per tant, si comencen a haver-hi casos ara, la incubació són uns 10 dies, 7 dies, doncs sí, estàs a 5, estàs a 15, i del 15 al 25 en tens 2 tonades més. Per tant, ens hem de protegir entre tots.
Abans l'Anna Massaní feia una relació d'aquelles recomanacions bàsiques que hem de fer a l'hora de prevenir el contagi. Algunes d'elles són de sentit comú i que són aplicables no només a la grip.
Exacte, i són aplicables a qualsevol virus i a qualsevol malaltia. Sobretot, bueno, el que dèiem, no? Això de ventilar cada dia la casa, l'habitació, hidratar-se bé, rentar-se bé les mans, menjar bé. Al final són coses de sentit comú, però que a vegades ens trobem que no s'acaben fent i és més fàcil contagiar-se. Per exemple, si vens al CAP, que ja saps que és un centre, no?, que hi hauran persones pues, segurament amb alguna patologia o no?, amb alguna malaltia greu, i tu estàs realment refredat, doncs per sentit comú posar-se una mascareta s'agraeix, no? Mm. I també de cara a nosaltres, que nosaltres ja ens intentem protegir, però bueno, també s'agraeix quan veus que un pacient que ve amb tos, refredat, amb una setmana amb febre que no baixa i es posa la mascareta, doncs al final també és un acte d'educació i de sentit comú. Mm. No?
Mascareta que és un element com de ciència-ficció abans de la ja. Covid
i ara ja l'hem integrat, no? sí. Jo crec que ja es queda dintre de les nostres...
Sí, és
la
manera
de tenir una barrera física.
Exacte, per la manera que es propaga més, que és per les gotetes respiratòries. Mm-hmm. Per tant, és una manera senzilla per intentar que no es propagui.
I si haguessin de sintetitzar, de resumir aquelles recomanacions bàsiques en una època com aquesta, davant d'aquesta previsió de pic i amb aquestes recomanacions, tant de vacunació com d'això, de mesures per prevenir la transmissió de la grip i els refredats, què és el que diríem? Com ho resumim?
A veure, resumiríem vacunació, no?, inicial, mm-hmm. Aquesta seria com la principal, vacunació aviat, és a dir, no esperar-se al gener si pot ser, I bàsicament això, rentar-se bé les mans, vigilar el contacte, no? Si tens doncs, un avi que té una insuficiència cardíaca, doncs vigilar una mica si estàs encostipat i bàsicament això, no?
I procurar doncs aquest hivern que no hi hagi el pic.
Exacte, a veure si ho aconseguim.
Tots fem que el pic no hi sigui.
Doncs aviam, si és així, vosaltres no passeu la grip, heu passat la grip, o l'equip sanitari passeu la grip,
de
també, no?
De moment nosaltres,
de moment, costa, esperem que
estem protegides, de moment no hi ha una tos, però bé.
Però sí, a vegades agafem, eh? Sí.
Esteu exposades, també.
Estem molt exposades.
Això és una feina d'equip en el sentit de població, de que si ens protegim tots, i si el que tots es protegeix, doncs evidentment no es propaga i evitem contagis.
Doncs ho deixem amb aquestes consideracions. Doctora Sílvia Crespo, gràcies per acompanyar-nos en aquest darrer espai d'aquest 2025 de la Veu de la Salut. I la infermera Anna Massaní, també gràcies per compartir
gràcies
aquesta estona
de salut.
Fins la propera i fins l'any que ve.
Vale,
adéu, adéu.
Baby Nova amb Dead Wish, aquell desig que ens acompanya per tancar aquesta primera hora. Un parell de minuts de publicitat i de seguida el butlletí de les 10. Fins ara.